Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els veïns dels Merinals comencen a veure la llum al final del túnel i la crisi de les xinxes encara a la recta final. A primera hora d'aquest matí ha començat la desinfecció del pis Focus, una actuació que s'allargarà fins a final d'aquesta setmana. Després començarà la neteja de la resta del número 10 del carrer Tibet, afectat en la seva totalitat per la presència dels insectes. El president de l'Associació de Veïns de Merinals, Francisco García, insisteix que el problema d'arrel ha estat no poder actuar contra la plaga tot just quan es va detectar.
Situaciones como esta, el ayuntamiento, el gobierno tiene que ser un poco más expeditivo y debe buscar la fórmula para actuar. Habría actuado en 5 o 6 viviendas como mucho si se hubiese hecho cuando se dio la voz de alarma. No hacerlo ha sido de alguna manera causante de que se extendiese la plaga y esperemos que todo acabe aquí.
L'empresa especialitzada que s'encarrega dels treballs ja farà una primera intervenció avui en el pis Focus i passades 48 hores i tornarà a actuar. Durant els dies previs s'havien retirat tots els mobles infectats per les xinxes. És dimarts 8 d'octubre, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
En funció del que reciclem, Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Això és el que planteja el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Nil López.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, López ha plantejat la possible creació d'una taxa de residus comarcal que es pagaria en funció del que recicli cada municipi.
La taxa sempre és un tema controvertit, no?, que almenys genera controvèrsia, però jo el que he de dir al respecte és que, evidentment, tots aquests temes s'han d'estudiar, que hi haurà una llei catalana de residus que marcarà també unes directrius que nosaltres com a ens supramunicipal haurem de seguir i que a partir d'aquí sí que és cert que s'està pagant poc per el que és el reciclatge, però no és que les taxes hagin de pujar perquè nosaltres reciclem malament, sinó perquè s'han d'adequar a les realitats i el que realment costa fer aquest procés.
El Vallès només recicla un 40% de la brossa que genera i la gran assignatura pendent continua sent la matèria orgànica.
Tres estudiants de l'Autònoma s'enfronten a 3 anys i mig de presó i 16.500 euros de multa per suposats delictes d'ultratge a la bandera i coaccions amb agreujament ideològic.
Tot plegat arran d'una denúncia presentada per membres de Societat Civil Catalana i el fiscal d'Odi i Discriminació, Miguel Ángel Aguilar. Els fets es remunten al 2016, quan aquests i altres joves es manifestaven contra una parada de joves de Societat Civil Catalana a la plaça cívica de la UAB. Avui s'ha celebrat el judici contra els tres encausats als jutjats de Sabadell, on han rebut el suport d'un centenar de persones.
El centre d'esports viatja a hores d'ara camí de Sant Vicent del Raspeig amb 11 jugadors del primer equip i 5 del futbol base a la convocatòria. Demà, Pere, toca Copa Federació.
Serà l'estrena dels arlequinats en aquesta competició i es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell a partir de 12:15. Alguns dels titulars de la Lliga s'han quedat a la ciutat i no formaran part de l'equip d'Antonio Hidalgo demà al camp del jove espanyol.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Abel Flores ens acosta la previsió meteorològica. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Tenim aquest cel serè, un temps assolellat a la majoria de comarques, excepte cap a la zona del Camp de Tarragona, comarques del sud de Barcelona, on encara hi ha alguns intervals de núvols que esperàvem que s'anessin trencant durant el matí. Encara persisteixen, però el pronòstic indica que haurien d'acabar trencar-se o pràcticament desaparèixer durant les immediates hores. I, per tant, hem de parlar d'una tarda bàsicament assolellada, amb alguns núvols d'evolució que poden créixer en zones del prelitoral, especialment interior de Barcelona, també comarques interiors de Tarragona i algun núvolet que també podria arribar a créixer en àrees del Pirineu. Tot plegat, ben poca cosa. Així doncs, aquesta tarda de sol i amb temperatura durant les hores centrals de la jornada, que és ja força més elevada que no pas la que teníem ahir. Per demà arriben alguns canvis, especialment a partir de la tarda, amb un temps força més ennuvolat i algunes precipitacions, sobretot cap a la meitat est. N'anirem parlant. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I és moment de comprovar ara quina és la situació a les carreteres catalanes. xarxa viària més propera a la ciutat, però que és complicada en altres punts de Catalunya. Per exemple, a Roda de Barà, a Tarragona, hi ha mig quilòmetre de circulació intensa a la P7 a conseqüència de l'avaria d'un vehicle que ha obligat a tallar un carril. També continuen les incidències a la C32 a conseqüència d'un accident a l'altura de Castelldefels. Això provoca algunes retencions en direcció a Barcelona. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora, Borja Mariano, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquest moment s'han d'advertir als usuaris dels tramvies que per una incidència ja resolta, els combois de les línies T5 i T6 del tram Besòs circulen amb la freqüència alterada en tots dos sentits. La resta de les línies dels tramvies, però, igual que metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els informen els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
La desinfecció del pis focus de la plaga de xinxes als Marinals està en marxa des de primera hora del matí. L'actuació, que inclou diferents fases, estarà del tot enllestida a final de setmana. Tot just després, l'empresa especialitzada que s'hi encarrega començarà a fumigar la resta d'habitatges afectats pels insectes. En total, en són una dotzena que estan situats al número 10 del carrer Tibet. Els veïns han celebrat que d'una vegada per totes avui hagi arrencat la neteja del bloc amb xinxes.
I és que la crisi de les xinxes ve de lluny. Dos mesos porten convivint, en el millor dels casos, els veïns del bloc afectat amb aquests insectes que fan malbé els mobles i que provoquen molestes picades a la pell. Avui, però, els damnificats han començat a veure la llum al final del túnel gràcies a l'inici de la desinfecció del pis focus. Tot plegat després que el seu propietari hagi accedit a sortir-ne de forma voluntària a l'escull que han endarrerit l'actuació fins ara. La fumigació d'aquest habitatge s'allargarà durant tota la setmana i un cop finalitzada començarà la neteja de la resta d'habitatges. El president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals Can Gambús, Francisco García, diu que no se'n salva ni un.
Las noticias que tengo por parte de los vecinos es que la infección es generalizada y no habrá ninguno que se escape de tener que hacer la actuación.
Alhora, García ha alertat que dos veïns del bloc número 8 del carrer Tibet ja van alertar de la presència de xinxes en els seus immobles. El president de l'entitat veïnal confia que l'empresa especialitzada també hi pugui actuar perquè la plaga no vagi a més.
De hecho, hay dos vecinos del bloque 8 que dicen haber detectado también xinxes en sus casas y el ayuntamiento supongo que acordará con la empresa plaguicida que estos dos pisos también se tiene que hacer la comprobación. Si no fuese el caso, cuando llegue el momento ya exigiremos que también así se haga, pero vaya, no creo que deba haber ningún problema al respecto.
Francisco García ha recordat que si l'actuació no s'hagués demorat tant en el temps, la situació a hores d'ara no seria la de tot un bloc infectat amb xinxes. Per aquest motiu i davant dels entrebancs legals amb què s'ha trobat el govern municipal per tirar endavant la desinfecció, el president de l'Associació de Veïns de Marinals reclama un canvi de la normativa vigent perquè l'Ajuntament de Sabadell tingui més marge de maniobra davant de casos urgents com aquest.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La recollida d'orgànica és el repte principal del Vallès Occidental en el camí per assolir els estàndards europeus de reciclatge. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus de Catalunya, un 40% dels residus que produeixen les famílies s'hauria de llançar al contenidor marró, el de l'orgànica, per tant, però les xifres finals diuen que el percentatge no arriba al 9%. Però aquest no és l'únic repte que té damunt la taula el Vallès pel que fa a la recollida selectiva. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Que és lluny d'aconseguir un 60% de la recollida selectiva.
Segons dades de l'Agència Catalana de Residus de Catalunya, els municipis vallesans assoleixen una recollida selectiva que frega el 40% amb increments en totes les fraccions, especialment el paper i el cartró, que l'any 2018 va registrar un augment de gairebé el 30%. Malgrat aquestes dades, no s'assolirà ni l'objectiu del 60% ni tampoc el nivell que demana la Unió Europea del 50%.
El Vallès Occidental segueix a la cua de la generació de residus.
El reciclatge és un repte pendent a la comarca, malgrat que en els últims anys s'ha incrementat en un 5% el volum de recollida selectiva. En els últims 3 anys s'han recollit 21.000 tones més de residus, de les quals 19.500 s'han reciclat. Els vallesans generem de mitjana un 1,16 quilos per persona i dia, lluny de la mitjana de Catalunya d'un 43 quilos diàriament. Això significa que al cap de l'any el Vallès Occidental genera 423 quilos de residus per persona i any.
El reciclatge per fraccions.
Al Vallès, el paper i el cartró han tingut un repunt de gairebé el 30% i el vidre d'un 11%, unes xifres molt superiors a les catalanes en què el paper ha crescut en un 10% i el vidre en un 5%. Els envasos també pugen per sobre de la mitjana nacional amb un 13,2%, més de recollida, superant per 4 punts la mitjana catalana.
I davant d'aquestes dades, des del Consorci de Residus del Vallès Occidental estan estudiant diverses mesures que fomentin una millor recollida selectiva. Entre les possibilitats que hi ha ara mateix sobre la taula de l'organisme supramunicipal es troba l'aplicació d'una taxa de residus comarcal que gravaria més els municipis que menys reciclen. De fet, des del Consorci, Karen, insisteixen que ara mateix s'està pagant només una petita part del cost que suposa tractar les deixalles.
Una altra de les mesures que va guanyant força arran dels bons resultats obtinguts en poblacions com Matà de Pere és la recollida de residus porta a porta o l'aplicació d'un control de les deixalles que es llencen. Nil López, president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Més enllà de les persones que es dirigeixin a punts concrets a fer controls, jo crec que es podria fer incidint el canvi de model. Actualment hi ha minicontenidors amb xip, és a dir, que cada persona, cada habitatge podria estar identificat sabent exactament si recicla bé o no recicla bé. Hi ha moltes estratègies que es podrien aplicar, però sobretot el que ha de funcionar és, com dèiem, és l'educació.
Però la millora del reciclatge no només passa per tocar la butxaca dels ciutadans. Canviar hàbits i actuar en les noves generacions també és clau.
Evidentment, incentivar la gent per fomentar el reciclatge i la no generació de residus és un terme positiu, és un terme molt positiu. Però, a part, jo crec que, com dèiem, poder fer servir els ingressos que nosaltres tenim com a consorci en això, en polítiques d'educació, en polítiques de conscienciació, perquè les generacions futures ho facin més bé ja sense que l'administració hagi de fer aquest paper o hagi de jugar aquest paper tan de tutela, no?
El president del Consorci afegeix que els ajuntaments també estan fent els deures i cada cop emprenen més mesures per ser més sostenibles, unes actuacions que es van deixar molt de banda abans de la crisi econòmica.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. El Taulí ja està consolidant la nova unitat especialitzada en el tractament del càncer d'ovaris, nascuda com a contrapartida a la pèrdua del servei d'oncologia pediàtrica el mes de febrer passat. De fet, que l'Hospital de Sabadell s'hagi convertit en centre de referència d'aquesta patologia ha permès oferir un tractament més personalitzat a les pacients. Així ho ha apuntat al matí de Ràdio Sabadell l'oncòleg de l'Hospital de Sabadell, Miquel Àngel Seguí.
La nova unitat especialitzada en càncer d'ovari compta amb personal de tot tipus i té una dedicació exclusiva a les afectades per aquesta patologia. La disponibilitat dels professionals és molt més àmplia i la col·laboració amb altres centres de l'àrea de referència s'ha intensificat. Seguí assegura que els efectes de convertir-se en centre de referència ja són evidents, tant pels professionals com per les pacients.
El càncer d'ovari es mal compensa, necessita molt de personal, molta dedicació molt exclusiva, i des de que això va començar, estem parlant de fa uns mesos, doncs cada cop més ens estan començant a derivar casos de tot l'entorn del Vallès, perquè la cirurgia i determinats procediments de diagnòstic i de tractament es facin al nostre centre. Estem en un procés de consolidació, com tot en salut, això necessita recursos, hi ha que fer una molt bona planificació, però jo confio que durant aquest any sigui, no hi ha una realitat que ja ho és, sinó que sigui una realitat clarament instituïda.
Els tractaments del càncer d'ovaris i de mama han millorat considerablement, però encara hi ha molta feina per fer. Per exemple, un tema pendent és com actuar davant dels càncers d'aquest tipus hereditaris. Marisa Cots és una de les fundadores de l'entitat AMO.
Jo tinc 2 fills i n'hi ha moltes mares que té també, i el fet de que neixin amb la mutació, si tens l'opció, com diu el doctor, de fer la selecció embrionària, ja ho evitaríem, però molta gent ja té fills i ens hem d'enfrontar a la decisió de que tinguin o no la mutació. I ara, una miqueta dit això, en què ens centrem aquest cap de setmana? Per què ens hem capficat en tot aquest lío, no? Jo el que vull transmetre és, pues, per promoure aquesta investigació, que és molt complicat, que costa molt, que s'ha d'estudiar molt, que s'ha d'avançar molt i que n'hi ha grans persones i grans investigadors que realment posen tot allà per descobrir i avançar.
Des d'AMO han organitzat un cap de setmana d'activitats el 19 i 20 d'octubre per donar visibilitat a la malaltia i fer un clam a la investigació. Una de les propostes és la cursa d'obstacles organitzada per Ràdio Sabadell i We Run Sabadell, que tindrà lloc el diumenge 20 al Parc Catalunya.
I avui ha començat el judici a tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona acusats de coaccions amb agreujament ideològic i ultratge a la bandera. Els fets es remunten al 2016, quan un grup d'estudiants van protestar per la presència d'una carpa de joves Societat Civil Catalana a la plaça cívica del campus. Durant l'acció haurien arrencat i estripat una bandera espanyola de l'entitat unionista, que els ha denunciat juntament amb el fiscal d'odi i discriminació Miguel Ángel Aguilar.
Minuts abans d'entrar a declarar, 2:15 del matí als jutjats de Sabadell, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, ha criticat que la justícia utilitzi els delictes d'odi per perseguir ideologies que diu que no són de caràcter feixista o racista.
Volem denunciar també com s'està fent un ús completament fora de lloc dels delictes d'odi, que són delictes per protegir les minories, que són delictes que s'apliquen contra el feixisme i contra el racisme, i que en aquests casos s'estan aplicant per perseguir els moviments socials, els moviments polítics, i precisament per perseguir aquells que denuncien el feixisme i el racisme.
Un centenar de persones del col·lectiu Absolució Antifeixistes de la UAP s'han concentrat a l'Eix Macià per donar suport a les tres persones que van ser identificades durant les protestes. Una de les testimonis que avui han declarat és la regidora de Ciutadans, Laura Casado, que ha explicat com va viure ella els fets ara fa 3 anys.
Vam viure moments de molta tensió. La veritat és que va ser una jornada difícil perquè va ser la nostra primera carpa com a col·lectiu a la universitat, i vam viure moments de tensió, de nervis, perquè bueno, se'ns va arrencar la bandera, i després va haver-hi bueno, la van tallar i vam haver de recollir l'estand, la carpa que teníem preparada abans de l'hora programada de finalització que teníem, perquè bueno, la nostra seguretat tampoc estava garantitzada.
En total, l'acusació demana 3 anys i mig de presó per cadascun dels acusats i una multa de 16.500 euros destinats a la reparació dels danys morals patits suposadament pels membres de Jove Societat Civil Catalana.
A l'aula d'extensió universitària.
La conferència inaugural ha anat a càrrec de l'escriptor i periodista Màrius Serra. És la primera de les activitats previstes per aquest curs, que té com a principal novetat la proposta Anem al Liceu. N'ha parlat el president de l'aula, Esteve Font, al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Abans farem unes conferències preparatòries sobre el tema de l'òpera al segle XIX, després de Verdi, el verisme, cavaller. I parlarem especialment de les òperes que després anien a veure al Liceu, que són la Cavalleria Rusticana i Pagliassi. Farem una sortida doncs, pels socis de l'aula i portarem amb autocar fins al Liceu, que l'ensenyarem, veurem, sentirem l'òpera i ens trobarem a casa.
L'aula d'extensió universitària està adreçada a persones més grans de 55 anys amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu.
L'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell celebren avui l'acte d'inici de curs.
La trobada tindrà lloc a les 8 del vespre a l'auditori del Casal Pere IV i consistirà en un concert i en el lliurament de premis del concurs de composició 2019. En el certamen hi han participat alumnes tant de l'escola com del conservatori, que han presentat creacions pròpies. El jurat ha premiat 4 obres i li ha atorgat l'accèssit a 3 més. Així mateix, el públic n'ha distingit 3 més.
Temps ara per a la cultura. El 18 i el 19 d'octubre arriba Sabadell Negre, la llar del crim literari. Es tracta de la segona edició del festival sobre la literatura negra que es fa a la ciutat. Aquest matí s'ha presentat a la llar del llibre amb l'assistència dels organitzadors. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha demostrat amb dades l'interès dels ciutadans pel gènere negre.
A les biblioteques de Sabadell tenim un fons de més de 5.000 exemplars de novel·la negra, que tenen acumulats més de 70.000 préstecs. Per tant, podem dir que el gènere agrada molt als sabadellencs i és un èxit. Evidentment, també l'any passat es va veure amb les xifres d'assistència vostres, que és un fet que feia falta a la ciutat, una iniciativa que és molt bona.
L'any passat van assistir una quarantena de persones a cada acte, arribant fins a les 60 en els més concorreguts. En l'edició d'enguany hi col·laboren més entitats, com és el cas del Cineclub, Òmnium, Ilus Teatre o Espai Cultura, que serà un dels escenaris del festival, a més dels Cinemes Imperial, el Museu d'Història, la mateixa llar del llibre o fins i tot al carrer. El nostre company Pau Duran ha parlat amb les impulsores del festival, les Dames del Crim.
Rosa Maria Arné, Lídia Urrutia, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera en aquesta Sabadell Negra?
Pues molt de negre. Ens esperen taules molt maques, molt potents i moltes activitats complementàries. Ha anat ampliant una mica el que va ser l'any passat i bé, anem agafant força. ha estat molt, bueno, ha estat molt bo que hi hagi persones i entitats que s'hagin interessat aquest any més que l'any passat, no? Això vol dir que anem endavant i que anem, com diu la Rosa, fent força. I aleshores podríem dir-vos així breument que tot això ja ens comença el dimecres dia 16 amb un viatge per les cançons del cinema negre, que hi haurà un Skitfall, es diu?
De Casablanca, Skyfall, que és una narració musicada que tenim el sabadellenc Jordi Buixaderes fent de narrador, i llavors hi ha la Marina Prades a veu i violí i l'Oriol Pedrós a guitarra i a veu i guitarra. O sigui que escalfem el dimecres. El dijous el Cineclub col·labora programant una pel·lícula de cinema negre, El somni etern, de Howard Hanks. I divendres ja ens posem de ple el que és festival. Comencem amb una taula que estudiem una mica amb els autors, amb quatre autors, el paper de l'investigador com a personatge eix de molta novel·la negra. I llavors
els bolsillos llibres, no? També allò sí, que comencem sí. amb l'espai de l'exposició de l'Espai Cultura, sí? Sí, que col·labora amb aquella col·lecció que havia hagut fa molts anys enrere dels bolsillos llibres. I aleshores el mateix divendres concretament hi haurà una tertúlia aquí al Jardinets amb el Carlos Zanón, i ella es diu
Victoria González Ledesma.
I més enllà del programa que podrem anar repassant aquests dies i que crec que també ens vindreu a explicar personalment a Ràdio Sabadell, vosaltres aquest creixement, perquè n'hi hem de dir així, del Sabadell Negre, com us ha fet sentir?
Home, la paraula seria cofoies. Sí. Bueno, de fet, és que tot això, com que comença a partir del club de lectura d'una forma molt innocent, de dir, per què no provem de fer un festival? I l'any passat vam quedar molt contents, molt contentes, des de la llar del llibre, des de nosaltres mateixes, i pel que sembla ser, doncs, també a nivell de la ciutadania, i que l'Ajuntament, de fet, ens ha esperonat, a dir, això s'ha de continuar, i és quan hem vist que hi havia altres entitats, altres persones, doncs, que han vingut a dir, escolta, volem col·laborar com a Òmnium. Oi, Rosa?
Sí, i que és una manera, doncs, de fer ciutat, i que fa falta una miqueta també, doncs, d'intentar fomentar al màxim tant el que és la lectura com aviam si s'animen amb tallers d'escriptura, que és això el que al final fa vendre llibres i llegir-los, clar.
Hi ha un aspecte interessant, que és que les Dames del Crim no són professionals del món de les lletres.
En absolut. La Lídia és infermera i jo ja sóc una jubileta, però que jo he treballat sempre al camp dels recursos humans. Vol dir que som totalment amateurs amb el que és literatura, inclús amb el que és gènere negre.
I en l'equip de Dames del Crim hi ha hagut canvis, oi, respecte a l'edició passada?
Sí, l'any passat hi havia una companya que també era infermera, la Mònica, però bueno, també és important anar fent relleus, no? Perquè són altres mirades, altres punts de vista, i evidentment no podem saber, doncs, quant temps. Vull dir, al club hi ha moltes persones, de fet dintre el club hi ha un part potser més encara,
un nucli dur
que seria el que forma part d'un voluntariat fins i tot del moment del festival, i això dona una opció a poder participar més directament amb el que és el festival, no? De totes maneres, jo penso que hi ha un punt en comú, i és que ens agrada molt la novel·la negra, i això no ve d'ara, això ve de fa uns quants anys enrere, no? I que t'obliga també de forma molt de gaudi, no?, a conèixer autors en profunditat, conèixer aquest tipus de literatura en profunditat, llegir articles ja des d'una vessant més científica, no? I bueno, el fet que això quedi traslladat a un festival, doncs és com ens sentim, la veritat, recompensada seria, no?
Escolteu, moltes gràcies per atendre el micròfon de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres. També un esment especial, pues, per la llar del llibre, que és qui promou tot això, i la tercera dama del crim, que la tercera pota no vol sortir mai, però que és la Montse, la llibretera, i que és una crac amb les editorials, amb els autors, amb tot, i és la que ens dona la feina.
Hi ha una frase maca, no?, que és l'alma mater. Sense ella i sense, evidentment, l'Ajuntament, que ens ha ajudat moltíssim econòmicament, és a dins de tot aquest espais, que trobo que són fantàstics, no?, perquè estan recollits dintre del mateix. Doncs, moltes gràcies.
Que sigui una edició ben exitosa.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Repassem l'actualitat més enllà de Sabadell i ho fem amb el Pau Durant. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El Ministeri de l'Interior comença a enviar agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya davant de la sentència de l'1 d'octubre.
Actualment ja hi ha desplaçats a Catalunya 500 efectius de la policia espanyola que corresponen a les unitats d'intervenció policial i de les unitats de prevenció i reacció. Fons del Ministeri de l'Interior han concretat que el reforç entra dins la normalitat quan es preveuen mobilitzacions i es fan coordinació amb els Mossos d'Esquadra.
I el jutge demana identificar precisament la brigada d'informació de la Policia Nacional que va actuar durant l'1 d'octubre.
Es tracta dels agents que anaven amb armilles de color groc darrere dels antiavalots, recollint les urnes requisades pel cos policial. És una demanda de l'acusació particular exercida per l'Ajuntament de Barcelona per aclarir qui va donar les ordres i quin era el pla d'actuació per impedir el referèndum. El cas el porta el jutjat 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials durant la jornada del referèndum.
El Comitè d'Afers Exteriors de l'Eurocambra avala Josep Borrell com a alt representant de la Unió Europea.
Tots els grups polítics, excepte l'ultradretana Identitat i Democràcia, han validat la candidatura del socialista català per dirigir la diplomàcia europea. Juntament amb la resta de futurs membres de l'executiu europeu, d'Ursula von der Leyen, l'encara ministre d'Exteriors espanyol se sotmetrà al vot del ple de l'Eurocambra el pròxim 23 d'octubre. Si tota la cambra dona el seu vistiplau, Borrell dimitirà del seu càrrec al govern de Pedro Sánchez just abans d'iniciar el seu mandat l'1 de novembre.
El Vaticà aparta un exprofessor del Col·legi Sant Ignasi de Barcelona per abusos sexuals.
L'acusat ha reconegut els abusos a les dues víctimes que el van denunciar i els ha demanat perdó. En una carta difosa per RAC1 i El Periódico, diu que vol acabar els seus dies en pau amb ell mateix i amb totes les persones amb les quals s'ha relacionat. Els denunciants, que són dos germans, creuen que Pere Sala hauria de ser expulsat del sacerdoci i demanen que reconegui l'encobriment que es va produir per part dels jesuïtes.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 70 anys per matar-ne un altre en una residència d'avis de Sant Just d'Esvern.
Tots dos n'eren usuaris. Els fets van tenir lloc dilluns al vespre quan dos homes es van barallar i un d'ells va donar un cop a l'altre provocant-li la mort. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
I Turquia envia tropes al nord-est de Síria.
Els bombardejos han començat aquesta nit molt a prop del pas fronterer de Semalka, on hi ha una base de les forces aèries del Kurdistan sirià. Els atacs han començat després que els Estats Units hagin anunciat aquest dilluns la retirada dels seus soldats a Síria, el que permetia donar llum verda a l'ofensiva turca contra els seus rivals kurds, a qui consideren terroristes. La retirada de les tropes nord-americanes ha encès les alarmes internacionals per la por que el conflicte armat a la zona pugui revifar.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.